Bona tarda, són 8:15. Benvinguts a l'Eix 59. Aquestes són les notícies més importants d'avui dimecres 25 de gener de 2017. El grup de teatre de Xalles 81 inicia amb molt d'èxit el 34è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines amb una obra de la secció jove. El conflicte de la Riera Tosca viu un nou episodi. La nostra companya Marta Puigdueta ha fet un complet reportatge sobre la Casa Badia, llar de l'artista local de Caldes de Montbui, Sebastià Badia. El passat diumenge 22 de gener, la secció jove del grup de teatre de Xalles 81 va iniciar el 34è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines amb l'obra Tu així no surts de casa. Aquesta obra està fora de concurs i el seu autor és el propi Josep Canet. Hem parlat amb ell i ens ha explicat com va anar l'obra.
Bé, fantàstic. Sala plena a vessar. Com que són un grup de jovent de 14 a 15 anys, molt jovent de 14 a 15, 13, el galliner estava ple de bat, i la platea també. Molt bona acceptació, van riure molt, tothom s'ho va passar molt bé, l'obra va sortir rodada bé. Per ser la primera obra que fan llarga, molt bé, molt bones sensacions, ha estat molt bé.
També li hem preguntat quin criteri se segueix a l'hora d'escollir les obres del concurs de teatre.
Bueno, en si la selecció sempre ve condicionada, primer ve molt condicionada per la repetició de títols. Clar, no podem estar repetint títols cada any, amb la qual cosa això et limita ja una sèrie. Clar, som una màquina de cremar títols, aquesta casa, entre els que fem nosaltres i 10 setmanes de concurs tenim moltes repeticions. A partir d'aquí llavors doncs, bueno, intentes fer un programa variat, que hi hagi una mica de tot, un clàssic, un parell de comèdies, obres més dures, obres més senzilles.
D'altra banda, el diumenge 2 d'abril i també fora de concurs, de Xalles 81 presentarà una altra obra, El Florido Pensil. Josep Canet ens explica com van els assajos.
Bé, divertint-nos ens divertirem molt. Divertint-nos ens divertirem molt. El que passa és que, ostres, els grans és un altre tema també. Clar, tots tenim molta activitat. I El Florido és una obra que s'ha de portar ràpida i s'ha de cantar i tot. Vull dir que ens està costant. Però bueno, que ens ho passarem bé i sortirà bé segur, clar que sí.
Finalment, també ens ha explicat en quins nous projectes està treballant de Xalles 81.
Aquí no es para mai, jo, el Festival Infantil ja roda, estem amb una versió, ens estem començant a barallar amb una versió d'Alícia, llavors ja fins al juny, bueno, anirem fent coses amb el jovent també, i llavors al juny, el 17-18, tenim la Mostra Juvenil de Teatre de Catalunya, que ja venim fent aquests últims anys aquí dalt i que, bueno, que esperem que vinguin també una bona colla de jovent aquí a fer teatre durant 2 dies.
Recordem, doncs, que des d'ara i fins al proper 9 d'abril hi haurà teatre cada diumenge a la tarda a les 7 al Casal Cultural Codinenc. El preu de l'entrada és de 6 euros. El conflicte de la Riera Tosca ha viscut un nou episodi aquesta setmana. És així, Albert Vilanova?
Doncs efectivament, aquesta setmana s'ha tornat a veure escuma blanca a la Riera de la Tosca en un nou episodi de contaminació. Per desgràcia, ja s'ha convertit en una cosa habitual, però això no significa que hagi deixat d'importar els ciutadans, sinó més aviat al contrari. Una bona mostra d'això és l'oposició de la plataforma Clarassó, que va mostrar i denunciar una vegada més l'estat de la Riera a les xarxes socials. Així doncs, mentre s'espera que l'ACA dugui a terme la promesa ampliació de la depuradora de Mollà, només a 3 quilòmetres de l'actual hi havia brutícia a la zona del meandre de la Datzira, al terme de Castellcí, que més tard es va anar propagant fins a arribar a Monistrol de Calders. Una vegada més, la contaminació de la Riera coincideix amb les hores posteriors a la pluja, pel que els afectats sospiten ja que les empreses dels polígons de Mollà aprofiten quan plou per abocar brossa a la Riera. Això i la insuficiència de l'actual depuradora per tractar l'aigua són els causants de les repetides contaminacions que pateix la zona. Ara, alguns col·lectius com la Cosa Nostra proposen fer grups de seguiment per detectar i controlar aquests fets que diuen sempre passen de matinada o a primera hora del matí i de cara a la primavera també volen fer campanyes de sensibilització i protesta.
Caldes de Montbui tanca l'any dedicat a l'artista local Sebastià Badia, obrint les portes de la seva llar i taller públic. Marta Puigdueta ha fet per l'E59 un reportatge sobre la casa Badia.
Sabíeu que a Caldes de Montbui hi va viure Sebastià Badia, artista deixeble de Manolo Hugué? Hi va ser creant fins l'any de la seva mort, el 2009. Ara la Vila Termal celebra el centenari del naixement de l'artista i fill predilecte del municipi. L'estrella de l'any Badia és l'edifici que va ser la seva llar. La casa Badia s'ha convertit en museu i ara obre les portes per explicar el procés de creació del geni calderí. Albert Badia, fill de l'artista, ens descobreix la vida i obra del seu pare a través de les quatre parets de l'habitatge familiar.
Aquesta casa hi va venir a viure el meu pare l'any 49 i és on fins al dia de la seva mort ha viscut i ha treballat. A l'entrada podem veure doncs, que hi ha tota una mostra de pintures i entrant a la dreta hi ha l'estudi on trobem la pintura inacabada. En diem inacabada perquè és la que el divendres a les 10 de la nit hi estava treballant, ma mare el va cridar per anar a sopar. L'ingressàvem el dissabte i el dilluns doncs, ens deixava.
El 20 de gener del 2016, l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la Comissió Sebastià Badia va donar el tret de sortida a l'any Badia, que culmina amb l'obertura de l'espai perquè el públic pugui accedir a una selecció de pintura, escultura i dibuix de l'artista que forma part de la col·lecció particular de la família i del fons de Dermàlia.
Podem veure una mostra dels dibuixos, que tant en els dibuixos com en la pintura, el que sempre podem contemplar és, la gran majoria són temes de Caldes, excepció d'alguna marina i sobretot del port de Barcelona. Temes de Caldes, sobretot, i de pedanies, per exemple, la de Sant Sebastià de Montmajor. Aquells marges vermells, doncs ell el tenia entusiasmat. Aquí hi ha una escultura que ell va fer en l'any 45. El seu mestre, Manolo Hugué, quan tenia 14 anys, el seu germà gran, en Joan, que era paleta, estava treballant en la reconstrucció del Mas Manol. I un dia li va dir a Manolo, jo tinc un germà petit que també fa ninots com vos. El Manolo també era molt trempat. I va dir, doncs mira, si tens un germà petit que fa ninots com els que faig jo, digues que vinguin aquí i em porti alguna mostra del que fa. El meu pare hi va anar-hi i des de llavors, fins que va morir en Manolo, van passar 16 anys, el meu pare, dia sí dia també, quasi bé tots els dies, cap al capvespre, doncs estava mirant com treballava en Manolo. El meu pare m'havia dit moltes vegades que Manolo, durant aquests 16 anys, només li va donar 4 classes pràctiques.
Està previst, a més, que a partir del mes de febrer la casa de l'artista es pugui visitar un cop al mes, coincident amb les microvisites que organitza el Museu Termàlia, amb un cost d'un euro i que es puguin programar, prèvia petició, visites concertades a l'espai.
El fan fill predilecte de Caldes. Això el va entusiasmar. Era una cosa que sempre que podia ho estava mencionant. Que li havien fet un honor aquí a Caldes que n'estava molt agraït. Inclús quan el vam ingressar, els 3 dies que va estar a la clínica, m'ho va dir-ho. Arrel d'aquell mateix any que ja se li estava preparant el llibre, va dir que ell no en sabia res, li havien portat, ens va costar, però li portàvem amagat. Quan que vaig veure doncs, que la cosa s'acabava, t'estem preparant un llibre, justament tenien de venir a fer unes entrevistes demà passat, però bueno, haurem de retreçar-ho. I ella va dir, doncs, estic molt content i sé que ho fareu molt bé. I l'endemà ens deixava. En aquesta mateixa sala veiem doncs, moltes escultures. Doncs, són reproduccions en bronze. L'escultura la feia en fang, després la passava, ell mateix la passava a guix i en compte del que feien la gran majoria d'escultors, ell treballava molt la peça en guix. O sigui que realment quan portava aquella peça a fer la fundició, moltes vegades aquella peça no s'assemblava massa amb la que havia sigut originalment en fang. Qui són els de les escultures? Ell un enamorat de Caldes, però també de la gent de Caldes. Llavors podem observar, doncs, per exemple, l'home de la boina. Aquest home de la boina, bé, jo quan me'l miro és quan de jovenet jo el veia passar per aquí a la plaça. És que és exactament ell, la dona. Ell, la dona, la tenia idealitzada i la maternitat l'entusiasmava. I així ens ho reflecteix en moltes de les seves obres.
Tenia models?
De models, ell, al transcurs de tot el temps que va estar en aquesta casa, fent art, en aquest cas estem parlant de l'escultura, només hi va tenir dues vegades, va tenir dos models naturals i va ser per uns encàrrecs concrets de dues escultures. Un dels models que llavors ell va treballar posteriorment molt és el tema d'aquí a la plaça Catalunya, que és el monument que van fer en els avis. Dintre de Caldes, inicialment, hi ha a l'església, a la parròquia de Santa Maria, hi ha el Via Crucis, tenim el Sant Sebastià de Sant Sebastià de Montmajor, col·leccions particulars, moltes dintre de Caldes, i també tenim en el cementiri un relleu que és la Resurrecció de l'Anza.
Com ha sigut el procés de veure casa teva convertida en museu?
Quan el meu pare va morir, la meva mare s'hi va quedar envoltada de tot l'art que havia deixat el meu pare, i fins que ella no es va deixar al febrer del 2015, la casa estava igual. Però aquesta casa es tenia de buidar. Per tant, es va procedir i vam fer un procés de buidar, entre cometes, bastant lent. I cada dia que venies aquí és perquè es traia alguna cosa, i cada vegada doncs, era colpidor. Ara és al revés. Vull dir, l'obrir la porta el dia que es va inaugurar, que es va fer la jornada de portes obertes, el dia 20 de gener, que va coincidir el seu cumpleaños, que era fet 101 any. Alegria, vull dir, goig. Tornes a veure-ho doncs, tal com era la casa abans.
Molt més enrere, aquesta casa situada a la plaça de la Font del Lleó, entre el Museu Termàlia i el balneari Termes Victòria, havia sigut el balneari de Can Targa. A principis de la Guerra Civil, el cotxe de la Calavera va endur-se el propietari i el van matar. Els dies immediats de la guerra, l'espai va ser caserna militar. Passada la pugna, a principis dels 40, els de Can Cortès van comprar la finca i van edificar tres cases. Una d'elles va acabar sent la llar i taller de Sebastià Badia.
A Mollà s'inaugura una nova exposició. L'Albert Vilanova ens explica de quina temàtica és.
El Museu de Mollà inaugurarà el dissabte 28 d'aquest mes l'exposició Neanderlife, concretament a les 12 del migdia. Així doncs, fins al 5 de juny l'exposició es podrà visitar gratuïtament. Un dels principals al·licients que es trobaran al museu és l'oportunitat de veure-hi la dent del nen Neandertal de Mollà trobat aquest estiu, a més de 50 peces d'altres restes trobades a la cova de les Teixoneres. Fa uns mesos, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, el Servei d'Arqueologia de la Generalitat i l'Ajuntament, amb Dionís Guiteres presidint l'acte, ja es van reunir per planificar un treball conjunt que impulsés la revalorització del jaciment i facilitar-ne l'accés al públic. D'aquesta manera, ara la gent podrà accedir a veure la dent del nen Neandertal, que va causar un gran impacte mediàtic a tot l'Estat a través de l'exposició Neanderlife.
Canvi de temps que arriba, i és que arriba un embussament d'aire fred en alçada provinent de Centre Europa i se situarà de cara a migdia d'aquest dimecres pràcticament a sobre de Catalunya i al seu nucli a uns 5.500 metres d'alçada, una temperatura al voltant dels 31 a 32 graus sota zero. Per tant, canvi de temps, i així ho traduïm ja amb el mapa del matí, quan els núvols han d'anar més en conjunt, acabaran deixant el cel bastant ennuvolat en aquest sector, i ja la possibilitat d'alguns primers ruixats al litoral prelitoral central, també cap al sector del Prepirineu, amb una cota de neu que tendirà a baixar ràpidament i als vols del migdia ja voltarà els 400 metres. A partir de migdia i durant la tarda, la nevada s'intensificarà en molts sectors del Pirineu, del Prepirineu, i a la Catalunya central, interior de Girona i punts del litoral prelitoral central, s'esperen ruixats intermitents, en conjunt poc importants, però és que serien de neu a cotes baixes, al voltant d'uns 300 metres puntualment per sota en alguns sectors, i per tant, temperatura amb tendència clara a baixar. I davant aquesta situació meteorològica, el Servei Meteorològic de Catalunya activa un avís per neu a cotes baixes, on s'indica la possibilitat d'acumulacions de més de 2 centímetres per sobre dels 500 metres i més de 5 per sobre dels 700 en molts sectors del Pirineu i del Prepirineu. I de cara als pròxims dies, matinada de dijous i fins a primeres hores, possibilitats d'alguns ruixats encara de neu a cotes baixes cap al nord-est del país, i de cara a divendres, més núvols i de nou possibilitats d'algunes precipitacions, però amb una cota de neu ja clarament més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I fins aquí l'E59 d'avui dimecres 25 de gener de 2017. Gràcies per haver-nos seguit. Podeu recuperar aquestes i altres informacions al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat, o podeu escoltar les remissions d'aquest butlletí al 107.2 de la FM. L'E59 és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Podeu seguir l'última hora dels municipis de l'E59 al Twitter i al Facebook d'Ona Codinenca.